Hola, bona tarda. Les restes de Montserrat Caballé ja descansen al cementiri de Sant Andreu, a Barcelona, on ha estat enterrada aquest migdia al costat dels seus pares. El funeral per la soprano, que va morir dissabte als 85 anys, ha reunit avui al tanatori de les Corts nombrosos líders polítics i personalitats de la cultura, entre ells el president de la Generalitat Quim Torra, el del govern espanyol Pedro Sánchez i la reina Sofia. A banda de la consellera de Cultura i el ministre d'aquest àmbit i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Igualment han estat presents, entre altres personalitats, el president del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, i, lògicament, la família de Montserrat Caballé. Totes les persones que han anat a aquest funeral, a aquesta missa exequial, començant per Josep Carreras, el cantant Albano i altres persones de la cultura, han destacat la seva humanitat, el seu bon caràcter i, sobretot, la seva excel·lència com a cantant i com a veu de l'òpera i de la lírica en general. D'altra banda, un altre nom propi de l'actualitat és el de Jordi Turull, que ha explicat que va cedir part del seu patrimoni a la seva dona perquè temia per la seva salut i no pas per evitar possibles responsabilitats derivades del procés sobiranista. Així ho ha dit Turull davant el jutge Francisco Valls del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La fiscalia del TSJ acusava Turull d'insolvència punible per haver transferit a Blanca Bregolat uns 96.000 euros del seu patrimoni. Recordem que els nord-americans William Nordhaus i Paul Romer han estat distingits avui amb el Premi Nobel d'Economia, segons ha anunciat al migdia l'Acadèmia Sueca. Romer, professor a l'Escola de Negocis Extern de la Universitat de Nova York, ha rebut el guardó per les seves investigacions en innovacions tecnològiques amb un model creat que influeix en el creixement econòmic. Destaquem també que aturar el canvi climàtic, limitant l'augment de temperatura d'un grau i mig en relació amb la que hi havia abans de la revolució industrial, és possible, però cal un esforç extraordinari. Aquest és el missatge, entre l'esperança i l'alarma, que es recull en l'informe especial que Panel Internacional del Canvi Climàtic ha publicat avui dilluns. I seguim repassant l'actualitat. Recordem que s'inaugura a les 7 d'aquesta tarda el curs de la Fundació Joan Maragall. Serà a les 7 a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, amb una conferència del físic i monjo de Poblet, Lluc Turcal, sota el títol Conversió Ecològica Integral, una resposta creient al greu problema del canvi climàtic. Serà, com dèiem, a les 7 al carrer Diputació 231 de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida al Mirador, avui parlem de convivència i concòrdia davant confrontació i enfrontament davant la situació política de Catalunya i també un any després de la manifestació per la unitat d'Espanya que es va fer a Barcelona. Abans, el pensament del dia amb el doctor en Ciències de l'Educació, Miquel Albert Soler.
Avui us proposo com a primer pensament del dia un proverbi bíblic, un proverbi que trobem en el llibre dels proverbis, aquell llibre de l'Antic Testament de la Bíblia, i concretament el buscarem en el capítol 3, que porta per títol Un comportament íntegre. I ens fixarem concretament en els versets 27 i 28 que contenen un proverbi que diu: no neguis un favor a qui el necessita si és a la teva mà de fer-lo. Si ho tens a mà, no diguis a ningú: vés-te'n i torna, demà t'ho donaré. Fins aquí la cita d'aquest proverbi. Fixem-nos que ens proposa actuar al llarg de tot el dia d'avui intentant fer favors a qui puguem. Però fixem-nos que no ens diuen pas que fem privilegis, ni que concedim privilegis, ni tractes desiguals. No, no. Sí que, en canvi, ens proposa que la nostra actuació estigui en la línia d'ajudar a l'altre, que faciliti les coses, que doni un tracte agradable, amable i humà. El tarannà de les nostres accions i actuacions durant el dia d'avui certament poden influir molt en els altres. Els hi poden aplanar el camí o bé els hi poden dificultar. Aquells serveis que nosaltres prestem als altres poden tenir diferents conseqüències en els altres segons les nostres actituds. I això tant pot ser en la nostra professió com en el voluntariat que estem fent, en definitiva, en totes les accions que en el dia a dia fem a la família, a la feina, a la societat en general, cadascú des de la seva situació personal i particular. I no oblidem mai que per als cristians i cristianes, primer és la persona i després la norma. Salutacions de qui us ha parlat, Miquel Albert Soler. Que passeu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matosas a les vies de so, com sempre, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar, conversar i reflexionar, si cal també, sobre el valor del diàleg i la convivència davant la confrontació que vivim i de vegades també patim dins el panorama polític i social actual a Catalunya. Un any després, avui, aquest 8 d'octubre, de la manifestació que va ser molt important contra la independència i a favor de la unitat d'Espanya, que va reunir centenars de milers de persones a Barcelona, segurament la recordareu, és oportuna aquesta reflexió sobre la necessitat de trobar solucions integradores des de la legitimitat de totes les idees, que són, com sabeu, sobretot la de l'independentisme, però també la dels partidaris de mantenir Catalunya dins d'Espanya i també la dels qui creuen en una sortida de reforma constitucional, potser un nou estatut o un referèndum pactat més enllà de l'opció binària de sí o no a la independència, així com, lògicament, altres alternatives. Allò que ara pot allunyar més d'una sortida és, sens dubte, la situació de dirigents independentistes en presó preventiva, ho hem de dir també, els missatges segurament massa contundents de vegades d'una part i de l'altra d'aquest conflicte polític i l'expressió del problema que es dona al carrer, fins i tot amb alguns focus de tensió o violències més o menys petites, a les xarxes socials i fins i tot a les mateixes institucions. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel Joan Capdevila, que és diputat independent d'Esquerra Republicana al Congrés i membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui no ens hem deixat, això, de la Lliga Espiritual.
No, escolti, membre amb grau.
Amb grau. Membre de la Junta.
De la Junta,
exacte. Molt bé, perfecte, queda aclarit. Gràcies, senyor Capdevila.
Gràcies a vosaltres.
Al Congrés hi ha molta activitat aquests dies o...
Frenètic.
Frenètic, sempre.
Sí, necessito més dels tres quarts d'hora que ens donaràs, Ignasi.
Per cert, estem pendents d'una notícia política que no és que tingui a veure amb el Congrés, però sí amb la política espanyola, i és que Susana Díaz segurament anunciarà eleccions autonòmiques a Andalusia per al 2 de desembre. I això
a carambes.
Sí, encara no s'ha confirmat, però en tot cas, si es confirma durant el programa, ho direm. També saludem Lluís Batlló, advocat penalista i també analista polític. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Bé, i saludem, en aquest cas ens acompanya avui, perquè no ha estat possible tenir-la aquí a l'estudi, des de l'altra banda del fil telefònic, Marilén Barceló, que és regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, senyora Barceló.
Què tal? Molt bona tarda a tothom.
Com
ja
està?
Ja sé que no puc estar bona aquí, tarda. Amb vosaltres, però estic des del telèfon.
Altres vegades... Sí, doncs no es preocupi. Vostè va ser avui fa un any a la manifestació,
sí,
important.
Sí, jo vaig estar allà.
Com veu aquell missatge un any després? Un missatge molt comentat, criticat per alguns, elogiat per altres. Què queda d'aquell missatge?
Home, jo crec que avui fa un any d'aquella manifestació històrica en la qual van estar, jo vaig estar, del 8 d'octubre, on vam poder veure com més d'un milió de catalans van sortir al carrer doncs, per defensar valors tan importants com la unió, la solidaritat, la convivència, la Constitució, i per primer cop vam veure com la coneguda majoria silenciosa, que tots ja sabien que existien, es va visibilitzar al carrer i sobretot un missatge que també deia basta ja doncs, d'aquell cop a la democràcia que s'havia produït els dies anteriors. I després vam poder veure, després d'aquest 8 d'octubre, vam poder veure com a les eleccions autonòmiques doncs, el nostre Partit Ciutadans doncs, va guanyar.
Va ser el més votat, efectivament va guanyar. El que passa és que ja sap vostè que el sistema parlamentari
sí.
Forma unes majories a la cambra legislativa que no va poder aglutinar Ciutadans i sí que les van poder sumar els partits independentistes.
Sí, és una realitat, però jo crec que és important veure doncs, que a la lectura de que van guanyar les eleccions, que tenim un sistema electoral que és injust i que ningú s'atreveix a canviar realment, i que ara per ara el que continuem tenint doncs, és un govern de la Generalitat, un govern actual de la Generalitat, que està més al servei de la seva ideologia partidista que no per treballar pels problemes reals que tenen els ciutadans que cada dia s'aixequen i paguen els seus impostos. I aquesta és la realitat que continua doncs, un any després.
Aquí a l'estudi tenim dues persones. Sí. Una, que és el senyor Joan Capdevila, que es declara totalment contrari al missatge de la manifestació d'avui fa un any i favorable. Contrari al missatge, em refereixo, que vostè no hi aniria, aquella manifestació.
Que jo no hi vagi no vol dir que sigui contrari.
Contrari.
Vol dir que no el comparteixo.
Que no el comparteix, això em refereixo.
No, és que hi ha una radical diferència entre
no compartir... Disculpi que no m'he expressat bé.
I ser contrari.
No és que vostè sigui contrari al fet que es puguin manifestar, que això, evidentment, qualsevol demòcrata no pot ser mai contrari, però em refereixo que vostè no comparteix aquest missatge, efectivament.
No el comparteixo en absolut.
I com veu aquest missatge un any després?
Per això em vaig manifestar amb una altra majoria també silenciosa que...
Bé, avui els prohibeixo discutir sobre quina és la majoria silenciosa o sorollosa.
No m'ha sentit mai, i fa anys que vinc a aquestes tertúlies, mai m'ha sentit parlar de números.
No, és veritat. A vegades és perillós, això.
Sí.
Però, en tot cas, vostè, després d'aquella manifestació, que potser va marcar en alguns aspectes un abans i un després, i en la situació actual, on hi ha alguns focus de tensió, però també hi ha intents de fer ponts, de diàleg, com ho veu, senyor Capdevila?
No acabo d'entendre la pregunta, perdoni'm.
Com veu la situació política i social a Catalunya ara, un any després d'aquella manifestació, un any després de l'1 d'octubre, també, evidentment?
Doncs jo és que continuo tenint amics absolutament partidaris de la unitat d'Espanya, alguns d'ells fins i tot de la desaparició de les autonomies, i jo no he vist avalots, no he vist la vida real alterada. Ho sento, però en el meu entorn, que hi ha de tot, jo sóc fill i visc a Martorell, al Baix Llobregat, no veig tensió social, sinó que veig, sobretot i fins i tot dins dels partidaris de la Unitat d'Espanya, que es pregunti la gent i que mani la democràcia.
L'altre membre de la taula és Lluís Batlló, com hem presentat abans, i ell ens diu, abans de començar el programa, que no va anar a la manifestació d'avui fa un any, però que potser se sent més proper d'alguns dels plantejaments d'aquesta manifestació que no pas de les manifestacions independentistes. Però, en tot cas, vostè sempre defensa com un diàleg, com una...
Bueno, jo intentava ser d'aquell grup d'il·lusos, diguéssim, que era potser una minoria, que anàvem amb banderes blanques i que dèiem allò de parlem, no?, durant tot el mes d'octubre.
A tot Espanya es van fer alguns dissabtes manifestacions d'aquestes, efectivament.
Sí, i, bueno, amb una mica en relació a la teva pregunta, jo penso que el veritable moment dur, molt dur per tots, hi havia una confrontació, va ser el mes d'octubre de fa un any. Ara podríem dir que estem molt millor. I estic amb el Joan de que, a veure, podem tenir opinions totalment diferents, diguéssim, amb el Joan, però també amb la família, amb els amics. I de moment no hi ha, en aquests moments, aquesta situació que vam viure l'any passat. En canvi, això a nivell social, però a nivell polític penso que, una mica com deia la
companya
tertuliana de Ciutadans, que, a veure, el govern actual sembla més com uns hooligans d'una causa, diguéssim, molt més particular del senyor Puigdemont i que no, diguéssim, intentar ser un govern que una vegada tan designat com a tal, tu tens que governar per tots, no per una minoria, però sobretot no per una causa, que és el que està fent el govern, per una exclusiva causa i a més, diguéssim, una mica manegats per Waterloo. Això és una sensació que tinc i és francament desagradable. Mai, quan havia el tripartit, que jo sempre pensava, però quin desastre, ara jo desitjaria amb tot el meu cor que estigués aquí una cosa com el tripartit, veient el que hi ha ara.
Segons vostè, el govern actual ha fet bo al tripartit en alguns aspectes.
Ha fet bo al tripartit, ha fet bo a tothom. O sigui,
segurament és perquè dona molt la sensació de prioritzar els temes del procés sobiranista, però hem de pensar que en molts aspectes el govern està governant. Segurament amb aspectes criticables o elogiables.
No és perquè estigui aquí el Joan, Jo penso que Esquerra abans era el partit una mica radical, i Convergència del partit de tota la vida més assenyat. Més moderat, no vull dir més assenyat. Ara, el partit que ha agafat aquesta línia, que a mi em sembla molt bé, primer agafem una majoria, diguéssim, indiscutible, i després tornarem a parlar d'independència. En canvi, els que estan totalment fora de lloc són els de...
El PDeCAT, o Junts per Catalunya.
Aquesta famosa diguéssim. Junts per Catalunya, el que serà després Crida, no? Mm-hmm. Que sempre parlen de democràcia, però no es van carregar la llei. Per mi el que es van carregar precisament és el que tant defensen, la democràcia, perquè el que hi havia estava democràticament acceptat. Van votar la Constitució, no venia de Franco. Per molt que puguem dir, és que era molt antiga, bueno, era molt antiga, però la van votar, no? Llavors a mi això m'enerva bastant, la veritat.
Bé, després d'aquesta primera roda, ben completa, els agraeixo també l'esforç de síntesi. Com sempre, tenim l'obligació nosaltres amb els oients de recordar la pregunta del dia, una pregunta que si heu entrat, amics oients, a la web radioestel.cat ja heu pogut veure. Ens la repassa, però, la Ruth Carballido. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. A causa de la crisi política, la tensió social anirà a més a Catalunya? Podeu respondre, com sempre, a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, per les manifestacions de signes oposats i per la manca de solucions. Com a segona opció, no, si institucions, partits i tota la societat treballen per asserenar l'ambient. I com a última opció, no, perquè de moment s'han superat els pitjors moments.
Gràcies, Ruth. Avancem que guanya aquesta última opció, no... anirà més, segons la majoria dels oients, aquesta tensió social a Catalunya, el 42%. Segurament és una opció molt transversal i això fa que tingui un percentatge important, el 42%. Després, la primera, sí que anirà més per les manifestacions de signes oposats i per la manca de solucions. Parlem d'alguns fets que s'han produït aquests últims dies, 32%. I 26%, no si les institucions i els partits, com tota la societat, treballen per asserenar l'ambient. Vostès per quina es decantarien? Si vol començar Marilén Barcelona, no sé si ens ha escoltat la pregunta.
Sí. Jo us he escoltat i volia... Jo no estic d'acord amb el que deia el senyor Capdevila en tot el respecte. És a dir, no hi ha normalitat a Catalunya. Hem pogut veure com la setmana passada vam patir una setmana tràgica, perquè el mateix 1 d'octubre vam poder veure com els comandos separatistes tallaven carreteres, ocupaven edificis públics, paralitzaven Catalunya, i el que és més greu i intolerable és que el president de la Generalitat, el senyor Torra, els animava a seguir. Estem podent veure, a més, com s'assenyala persones que no són independentistes. Per tant, no hi ha una normalitat i, com per desgràcia, tenim un espai públic en el qual no és neutral. És a dir, no es garanteix la neutralitat ideològica, tant com ho marca la llei, tant com ho marca les ordenances municipals. Per tant, no hi ha normalitat. I no hi ha normalitat perquè fins i tot la setmana passada es tenia que celebrar un plenari que era important de política general. al Parlament de Catalunya i no es va celebrar, perquè torno a insistir, continuen únicament al servei d'un procés, al servei d'una ideologia partidista i separatista i no treballen pels temes reals. Si hagués normalitat a Catalunya, s'estaria treballant en el Parlament de Catalunya, s'estaria parlant dels barracons, s'estaria parlant de llistes d'espera de dependència, s'estaria parlant d'educació, s'estaria parlant d'infraestructura. És a dir, a Catalunya no es viu amb una normalitat perquè no es treballa pels temes que realment necessita la gent. Mm-hmm.
Senyor Capdevila, per al·lusions, potser vostè més que de normalitat parlava de convivència correcta.
Exacte, és que se'm fa dir el que jo...
Però vaja, bé, no en tot cas...
No, i és la tàctica habitual de Ciutadans... augmentar la tragèdia. Setmana tràgica.
Sí que és veritat que va haver-hi un...
Marilena, estimada, sí, de veritat.
Disculpi, que escoltem primer el senyor Capdevila i després entrem.
Entri a la Viquipèdia i escrigui setmana tràgica. I no... Sisplau, no faci aquestes comparacions, perquè la semàntica, a la llarga, es torna en contra del seu argument.
Uh-huh. Perquè... La setmana tràgica és de 1909, ja sabem el
sí,
que va passar.
Sí, no, és que hi van haver morts a la setmana tràgica. I ni que només fos per respecte a aquells morts, no s'haurien de fer servir aquestes terminologies. A la setmana tràgica es van cremar esglésies. I això ho sap tothom.
Jo no referia...
No es referia a vostè per parlar d'una altra setmana tràgica, senyora Barceló.
Sí. No, i la semàntica...
És la setmana negra en el sentit...
Bé, no, però vostè ha dit setmana tràgica i no vull...
Vull dir setmana negra.
Ja. Setmana negra políticament.
Políticament parlant, evidentment.
Evidentment que no hi ha normalitat.
Uh-huh. No, per tant, no hi ha normalitat, ho admet, això.
Evidentment,
és un punt important.
Evidentment, hi ha polítics presos. Hi ha polítics presos per les seves idees. I, a més, sense judici, tenim un eminent penalista a la taula...
Crític amb la presó preventiva, normalment.
Sí.
En aquest cas, evidentment.
Com la immensa majoria dels especialistes en el tema que l'han viscut a la vora. I, per tant, no sóc jo aquí per... opinar davant d'una autoritat d'aquest nivell. I més quan tindrà vostè l'oportunitat de fer-ho. Hi ha presos polítics. Hi ha 700 persones pendents de la decisió del jutjat número 13, que avui resulta que ha quedat parcialment aigualida.
Perquè... Han descartat la rebel·lió per almenys una quarantena.
Exacte, important supòsit penal. Important supòsit penal sobre el que es recolzava part de la interlocutòria del jutge Llarena. Normalitat, no. I no hi ha normalitat perquè, i lamento repetir-me tantes vegades, perquè es deixa que la llei s'imposi sobre la democràcia.
En tot cas, podem entrar més, sense allargar-nos massa, els demano a tots tres, però, en tot cas, falta normalitat. Referint-nos concretament al que va passar l'1 d'octubre, sí que és veritat, senyor Capdevila, també els altres, que va haver-hi un grup de persones que va quedar-se al Parlament i alguns van intentar entrar.
Sí, l'1 d'octubre d'aquest any.
Sí, perdoni.
Jo crec
l'any passat va ser una altra cosa que, evidentment...
Estava clar que quan la Marlena parlava de la setmana tràgica...
Negra, setmana negra.
Exacte, millor deixar-la negra, però que podrien titllar-la de realment molt negra, si no volem utilitzar l'adjectiu de tràgica.
I
parlant de coses concretes, perquè jo estic d'acord amb el Joan en que la societat, per sort, que deu ser més sàvia que els polítics...
I tant! Només faltaria. Malament aniríem.
Està més especificada, però amb coses concretes. Vostè, no, tu no creus que el que va fer el president d'arengar a les CDR per dir apreteu, ara ja parlant de coses concretes, no va ser una irresponsabilitat tremenda perquè bueno, el punt de ser, diguéssim, pacífics a ser menys pacífics o ja ser directament violents, està a la flama, està així. O sigui que jo crec que allò va ser quelcom que diguéssim que no va estar correcta per dir-ho suaument.
Què diu el senyor Capdevila? I després Marilén Barceló. Sí.
Matiso, no objecto. Perquè quan jo vaig veure aquelles imatges, perquè les van passar repetidament...
Les del CDR.
Sí, és que jo ho havia interpretat d'una altra manera. I podem equivocar, i s'hauria de preguntar al president Torra. Però em sembla que li deia, que els hi deia, apreteu-nos, apreteu-me. I en aquell context, perquè allò era el final d'una petita intervenció, jo ho vaig interpretar així. Evidentment, si no has estat ben interpretat, vol dir que no t'has explicat bé.
I això ho pot admetre.
Que això hagi estat la causa i detonant de que una colla de persones quasi bé enumerable en quant a que li podríem posar un número i que segur que seria molt menys que la de la manifestació del 8 d'octubre al Passeig de Gràcia, si no recordo malament.
Via Laietana, em sembla.
Sí, bé, omplir allò necessites una multitud. Sí, vull dir, no, ja li he dit que jo no discuteixo mai números, entre altres coses perquè no sé comptar.
Bé, deixem els números, per tant. Igual, ha quedat clar.
Igual que quan som per la Diagonal, suposo que ningú dirà que són 200.000 persones.
Bé.
Que després de convocada una manifestació... Quan vas a una manifestació, el que has de fer és quan s'acaba la convocatòria a marxar. Uh-huh. I aquesta, jo no em sento orgullós, i sóc independentista des que tinc gairebé gust de raó política, no em sento gens orgullós ni em sento representat per aquestes persones que pretenien fer un simulacre d'ocupació.
O assalt, o l'entrada al Parlament, o el que sigui.
De, precisament la seu de la poca sobirania que Catalunya té. No m'hi sento identificat.
Algun comentari més, Marilén Barceló, per no allargar més la seva presència al telèfon? Endavant, sí.
No sóc greu. Jo agraeixo les paraules del senyor Capdevila en el sentit que tothom hem de condemnar qualsevol tipus d'acte violent, no? Jo torno a insistir que és una setmana negra perquè hi ha una cosa que és molt important. Ja només tot el que va passar el dia 1 d'octubre i amb els actes violents que vam poder veure, no? Sinó sobretot perquè el Parlament de Catalunya ha de treballar pels problemes reals. I no s'ha celebrat un ple de política general que anava a parlar dels problemes reals. Per tant, jo crec que quan parlaven de les preguntes, no, del diàleg, és a dir, el senyor Capdevila deia que ell no li agrada parlar de números, no? Jo crec que és important parlar de persones, amb això coincideixo, senyor Capdevila, que és important veure que hi ha una divisió social i a partir d'aquí el que hem de fer és començar a treballar per allò que ens preocupa a tots i per allò que ens uneix. Aquest és el que jo penso que és la lectura més important i decisions unilaterals no van bé. Per tant, en aquest sentit, jo crec que quan hi ha tanta divisió s'ha de treballar per la cohesió social i la manera de començar a treballar per la cohesió social és treballar pels temes que són d'interès pel conjunt dels catalans.
I abans d'agrair la presència de Marilén Barceló de Ciutadans i acomiadar-la, només una qüestió molt breu final. Quan a vostè li parlen com a dirigent política, com a persona catalana partidària de la Unitat d'Espanya i de la integració de Catalunya dins d'Espanya, quan li parlen dels polítics presos, o quan encara que li diguin presos polítics i vostè no ho comparteixi, què diu? Quin paper creu que juga això? Creu que s'ha de deixar al marge, aleshores, que el tema de la...
Jo crec... Nosaltres ja sabeu que nosaltres respectem les decisions judicials, són polítics que estaven avisats del que se podia passar, han de respectar les decisions judicials, han de ser els polítics, hem de ser un exemple i, per tant, vam fer un cop a la democràcia i, per tant, nosaltres respectem les decisions judicials. Evidentment, no ens agrada que ningú pateixi ni les seves famílies. Evidentment, ho he dit sempre públicament, que jo no m'alegro del patiment d'absolutament ningú. Però nosaltres, els polítics, sabem que hem de respectar les lleis, que hem de ser un exemple de respecte cap a les lleis i cap a la democràcia i, per tant, respectem les decisions judicials.
I encara, m'ho estan recordant els companys, ahir, per exemple, un partit relativament nou, Vox, reunia 10.000 persones a Madrid. Un partit com Ciutadans, o en el seu cas el PP, vostè no parlarà en nom del PP, però sí de Ciutadans, està preocupat per la presència d'un partit que, per exemple, demana la supressió de les comunitats autònomes, entre altres coses?
Bueno, nosaltres no coincidim amb el programa electoral de Vox en moltes coses. Nosaltres no respectem la resta de partits polítics i el que fem és treballar doncs, per al nostre projecte, tant per Barcelona, tant per Catalunya com per Espanya. És el que nosaltres no criticarem a la resta de partits polítics. Ara per ara, nosaltres el que fem és treballar doncs, per resoldre els problemes que nosaltres creiem que són importants treballar.
Molt bé, doncs gràcies, Marilén Barceló, regidora de Ciutadans a l'Ajuntament l'Ajuntament de Barcelona i ara gira feina, oi, per als regidors i els grups municipals perquè venen aviat eleccions municipals. Ja en parlarem.
Ja en parlarem. Nosaltres continuem treballant per la nostra ciutat, que veritablement és un honor poder treballar per Barcelona.
Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda, de Marilén.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Seguim, però, encara uns minuts més, lògicament, aquí a l'estudi de Ràdio Estel amb Joan Capdevila, diputat d'Esquerra, i amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Són 6:45, una breu pausa i anem ja a la recta final del programa.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece ser que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seguim en directe des del Mirador de l'Actualitat. Passa un minut i mig de 6:45. Us recordem que ens acompanyen en el col·loqui Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés, i Lluís Batlló, advocat penalista. Per on creuen, si volen fer una roda breu tots dos, que passa, per on creuen que passa la reconstrucció de la convivència i dels ponts polítics? A banda d'algunes qüestions de fons que vostès plantegen, com l'alliberament dels presos, o podríem dir, però del que és la realitat d'ara, coses que es puguin fer ara, com reunions de treball, diàleg entre el govern català i el govern espanyol...
A veure, jo estic en aquest sentit, Ignasi, amb la teoria que ha apuntat Oriol Junqueras des de Lledoners, i és Esquerra en general, que és... Perquè jo trobo totalment legítim, bueno, faltaria més que no ho trobés així, que la gent desitgi la independència, però té que haver-hi, i el gran problema era aquest l'any passat, una majoria important, una majoria clara, no aquesta 50-50 que estaven, per dir-ho d'una manera, no? Llavors, que treballin en aquest sentit, que convencin a la resta de la societat que no estem convençuts, i a partir d'aquí serà, diguéssim, es podran sentir molt més legitimats per poder actuar d'alguna manera. A partir d'aquí ara ens trobem que amb això que deia al principi, no el sector Esquerra, però el sector Crida quan es formi, el sector PDeCAT, ja, Junts pel Sí, o etcètera, està sempre buscant, i amb això, així li tinc que donar raó al senyor Rajoy, i allò de quanto peor mejor. Però per una raó, és que el Puigdemont, que és el cap, en realitat, de tot aquest pensament i de tota aquesta corrent, a ell ja no li va la causa nacionalista solament, és que li va una causa personal. Oi? Ell ha fet de diguéssim, aquesta, de la seva vida, o d'aquesta teoria, una d'aquesta desig, tota la vida seva que ha entregat. Llavors, bueno, ho entenc, però clar, no ho puc compartir, no?
De tota manera, aquest esforç legítim, democràtic, de convenç més catalans que no són independentistes, també es podria donar en un moment donat a la inversa, no? Que molts independentistes es convencessin que no,
bueno, va bé. És que jo crec que hi ha hagut un suflé, i el suflé d'aquests independentistes nous, no com el senyor Capdevila, que diu
que ho és des de sempre,
des de tota la vida,
i té tot el dret.
Aquests parvenus, podríem dir, com a independentistes, venen no perquè siguin independentistes, sinó per el no a todo que ha donat el govern de Madrid, del PP, del PSOE, inclús també, però sobretot del PP, a partir del 2012. Aquí no hi ha hagut un independentisme, diguéssim, de cantera.
De tota la vida,
hi ha hagut un independentisme com a rebuig amb un no a Catalunya. I clar, tothom, quan es sent trepitjat, pues canvia. Però crec que no és un sentiment independentista, sinó més aviat de molt descontent versar el govern de Madrid.
Senyor Capdevila, sobre el que es pot fer ara amb els instruments que estan en funcionament, diguéssim.
És que jo no vull fer res, jo vull preguntar-li a la gent.
Això és jo vull que... ben legítim, també.
Clar, des de l'absolut pacifisme, des de la invocació a la fase, a la frase bíblica, Jesucrist diu, el dissabte va ser fet per l'home, no l'home pel dissabte. Aquesta supeditació de que no tot és el que és legal és just, i la justícia va més enllà de la llei. En aquest sentit, i si em permeten, la, entre cometes, criminalització d'aquesta apel·lació a una resposta binària, o sí o no, volent-la posar en una simplificació del problema, escolti, les qüestions importants de la vida, les opcions personals...
Es poden resoldre.
No es poden. S'han de resoldre així. El sacerdoci. Vostè vol ser sacerdot?
Sí o no?
Correcte. Vostè...
Es vol casar amb aquesta dona?
Accepta aquesta senyora per esposa fins que la mort el separi? Sí o no? Escolti, vostè vol continuar pertanyent a aquest estat?
Per tant, vostè
sí
fa...
o no?
Vostè fa seva la resposta que Quim Torra donava ara fa uns dies. Ens podem oblidar del referèndum de l'1 d'octubre si se'n pacta un altre.
I tant, i les vegades que convinguin. I posin-me moltes urnes davant perquè tinc moltes ganes de votar. Jo m'estic votant a sobre tota la vida. La pregunta, i l'apuntava bé, és... on rau la seu de la sobirania? En el poble?
En el poble, evidentment.
Doncs preguntem-li al poble. Bé. Perquè ja és gran, perquè ja és adult.
Bé, en tornarem a parlar, no, li agraïm la seva intervenció, només faltaria, com totes les que hem escoltat avui, des del respecte, pensin el que pensin els oients, que evidentment no sempre comparteixen tot el que es diu aquí des dels nostres col·laboradors. I com que estem a punt d'acabar, en els últims minuts, com sempre, tenim... el compromís de presentar-vos, amics oients, també la notícia curiosa del dia. I ens la planteja la Ruth Carballidó. Endavant, Ruth.
Diuen que per implantar un nou hàbit o un nou hobby és necessari que el practiquis diàriament uns 30 minuts i durant un període de 30 dies. Avui, a la notícia curiosa, us vull presentar una proposta perfecta per a promocionar l'art i els artistes. Estic parlant d'una iniciativa que es diu Inktober, una paraula anglesa formada pels termes ink, que vol dir tinta, i October, que és octubre. L'il·lustrador Jake Parker es va proposar a ell mateix fer un dibuix a tinta durant tot un mes, per així millorar les seves habilitats com a dibuixant. I l'any 2009 va decidir compartir la seva proposta a les xarxes socials. Així tothom podia acceptar el repte de 31 dies, 31 dibuixos. El procediment és senzill. Entres al seu web, Inktober, i segueixes les instruccions. Cada dia hi ha una temàtica. Per exemple, t'has d'inspirar per dibuixar la paraula cruel, car, regal o balena. Recorda que el dibuix ha de ser obligatòriament en tinta i un cop l'has fet, l'has de pujar a la xarxa que vulguis amb un parell de hashtags que etiqueten la proposta i que són Inktober i Inktober 2018. Avui és dia 8, la paraula d'avui és estel. El millor dia per difondre la proposta als nostres oients d'aquí, de Ràdio Estel.
No podia ser d'una altra manera, molt bé. Exacte. Doncs si us animeu, amics oients, ho dic, Ruth, podeu dibuixar un estel i pujar-lo a Twitter amb el hashtag Inktober,
i exacte,
també
i etiquetant a Ràdio Estel.
Doncs animeu-vos a fer-ho.
I així tots podem veure les vostres estrelles.
Doncs l'Estel, sí, l'Estel, que aquí, evidentment, no té connotacions polítiques, ni nadalenques. Bé, nadalenques una mica sí, perquè som una emissora cristiana, però l'Estel de Ràdio Estel sempre al nostre signe. Gràcies, Joan Capdevila, i gràcies també a Lluís Batlló. Fins una propera ocasió, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda. Seguim a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Un mestre de la llei es va aixecar
i per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta. Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna? Jesús li digué...